Benvinguts a l'Ella Punteria. Avui ens trobem a l'episodi 69 de 70 del nostre patri podcast de One Piece en català. Venim d'un episodi anterior molt bèstia, que va ser tot el tema de les veus de One Piece en català i dels nous episodis, i entenc que potser una anàlisi d'uns volums que, a més, ja fa una mica que han sortit i tal, poden ser una mica descafeinats en comparació amb el que veníem. Però al final estem aquí per fer un servei a la comunitat, i quin millor servei que donar a conèixer que això existeix, perquè encara hi ha gent que no sap que els volums de One Piece en català es treuen, ai, que els volums del manga de One Piece es treuen en català, i hi ha gent que no sap fins a quina alçada s'ha arribat tampoc, i per tant tot el que sigui promocionar això, benvingut sigui.
A més, una cosa important. Avui és l'últim directe abans del gran concert.
Oh, mama! És cert, és cert.
Molts de vosaltres probablement ens veurem el dia 9, el dia sí. El dia 9, el dilluns, ja no sé on visc.
Terrassa, vius a Terrassa. Sí. Que no puc dir la direcció perquè si no ens faré un escratxe. Però a Terrassa vius.
I bé, ja van avisar que hi haurà sorpreses.
És més, el comunicat de premsa indica que veurem les primeres imatges dels nous episodis de One Piece, que poden ser, i això sí que sí que no tinc ni puta idea què seran, però pot ser un tràiler o pot ser un fragment del primer episodi, del 517. És un misteri misterioso. Però sí que la cosa està que, bueno, és un any molt bo, el 2026. Després del terrible 2025, aquest any pinta molt bé. I nosaltres doncs serem allà, intentarem, dins del que es pugui, fer alguna foto, gravar alguna cosa molt puntual, però òbviament de la part simfònica, de la part del concert, com no hi hagi algun moment molt èpic que valgui la pena gravar, gaudirem i prou.
No sé si encara està en marxa el concurs, però si sou supers, però supers actuals, sí. No supers dels anys 90 o dels 2000 com aquí els presents,
super funcionals.
Hi ha un concurs que, si no m'equivoco, donen 5 entrades a 5 guanyadors.
5 o 4, sí.
Per el dia 9 i 5 entrades per 5 guanyadors pel dia 10. Per tant, si algú té un cosinet, una neboda, el que sigui súper i encara esteu a temps, doncs si us heu quedat sense entrada perquè es van esgotar bastant ràpid, encara potser teniu una oportunitat d'anar-hi a costa dels somnis d'un nen petit.
O sempre podeu anar al Palau de la Música, fotre-li una empenta a algú i robar-li l'entrada. Vull dir, al final és un concert de pirates. I què més que actuar com pirates per poder veure l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Molt bé, doncs dit això, entrem en matèria.
Sí, entrem una mica en cosetes, perquè l'última anàlisi de One Piece, dels volums del manga, va ser fa molts mesos, perquè era el volum 10 i estava camuflat en un noticiari, vull dir, em costa inclús a mi trobar l'episodi en si, però sí que la cosa és que hem deixat d'acumular una mica els volums 11 i 12 per, bueno, doncs, donar aquest directe a poc temps abans que sortís el 13, i així també donem una mica de hype i de ganes de llegir i de comprar el volum 13. I mencionar que hi va haver una mica de pausa entre el volum 11 i el 12, van ser uns quants mesos. Ho vam comentar en el podcast, però per si algú vol saber què va passar i no se'n recorda, bàsicament a la traductora, a la Sandra, se li va comunicar que tindria una operació lleu al mes d'agost o al mes de juliol, no me'n recordo exactament quin dels dos, i ella va avisar-ho a Planeta, va dir ell que hi haurà un moment en què hauré de parar i que no podré portar ni Haikyuu ni One Piece ni res de res. I llavors Planeta va decidir dir, vale, doncs, en comptes de treure els volums 11 i 12 molt seguits i tindre una pausa molt llarga fins al 13, van dir, doncs mira, allarguem-ho tot, no? Entre l'11 i el 12 que hi hagi uns mesos, un bon grapat de mesos, i entre el 12 i el 13 un altre grapadet de mesos, i així, tot i que es farà molt llarg, perquè entre l'11 i el 12 va passar gairebé mig any, almenys no és un any sencer entre el 12 i el 13, no?
De totes maneres, al Saló del Manga ja van confirmar, bueno, Planeta va confirmar que a poc a poc s'aniria recuperant la velocitat de publicació original.
I que no tenen interès d'avançar-se a la catalana. Exacte. Malgrat que ells la castellana ja la tenen feta. I en el fons, sense desmereixer la feina de la Sandra, sabem que ella s'encarrega dels SBS de la versió castellana, però els SBS són uns fragments que podrien comptar amb un altre traductor, que tampoc seria molt, molt, molt greu, i haver seguit la castellana sense esperar-se per la catalana. Però al Saló del Manga ja van dir que volien mantenir aquesta simultaneïtat i, francament, com que és molt fàcil haver passat per davant de la catalana i tirar amb la castellana de la manera que fos, des d'aquí s'agraeix. S'agraeix perquè, sí, sí. Hòstia, ja costa que la gent compri en català, com perquè a sobre aquesta edició més pepino, vegis que estàs mesos sense el volum 12 i que, pam, te'l treguin en castellà. La gent llavors salta d'idioma i ja no es recupera aquesta col·lecció en català i, uf, és millor que ho mantinguem. Aleshores, doncs res, hola Rexer, hola Desierta, que no us he dit res. Anem a parlar del manga perquè hi ha molta cosa, sí, per dir.
Com a detall, si és la primera vegada que veieu un directe o que veieu un vídeo sobre l'anàlisi del manga, el primer que farem serà parlar una mica en termes generals del manga i després entrarem als capítols. Hem agafat moments especials, moments que se separen de l'anime i que per tant també són interessants de remarcar, traduccions curioses de la Sandra, els atacs, coses així. Un total de 107 apunts farem avui. Serà ràpid, hi ha molts que són unes xorrades molt grans, d'altres bueno, potser ens hi podrem parar una estoneta més.
I no hem dit una cosa, no ens hem presentat, vull dir, ja no sé què fem tan malament, en el 68 que tampoc ens vam presentar. Vull dir, aquí ens presentem, vull dir, som la Cristina i l'Oriol del podcast Vella Punteria, i igual que en el 68 ens torna a faltar el nostre company Bertri, que és qui normalment porta la batuta pel tema de les fotos i els efectes. Mira, mira, confeti! Pues això normalment ho fa el Bertri. Llavors, en aquests dos episodis m'he encarregat una mica jo. Bueno, l'anterior vas fer-ho tu. Tu vas fer, sí, de Bertri, avui sí, em toca a mi fer de Bertri. I res, aquest directe en principi el capitaneja la Cris, i en la mesura del possible doncs jo aniré fent comentaris, sí, però bàsicament estic aquí de comparsa.
Cosa que ens acaba de recordar el Desierto pel xat, no sé quan veureu aquest vídeo, però si el veieu en els pròxims dies a partir d'avui, que és dia 5 de febrer, amb motiu de la promoció que es vol fer del live action, de la temporada 2 de live action de One Piece, Suecia ha publicat de manera gratuïta els tres primers volums, no, els quatre, no, primers, sí, els quatre primers volums de l'edició 3 en 1, per tant, els 12 primers volums estan publicats oficialment i gratuïtament en català. Si després tenim un moment buscarem l'enllaç i...
Ja l'ha passat al Desierto.
Ah, vale, gràcies, Desierto, ets un crac.
Que, és més, aquest ritme és el logo que algun cop hem tingut aquí a la taula, que en el directe no s'aprecia, però aquí darrere tenim la xapa del Llegeix-me One Piece, que sí, crec que l'hem passat en algun moment pel grup de One, sí, Piece català,
sí, 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 sí.
Que el va fer la Vaques Escabeig, i és una versió a la catalana d'aquest ritme One Piece. I res, tenim el privilegi que aquests primers 12 volums, que per tant són els primers 4 de la 3 en 1, es troben gratuïts en català. I això em fa pensar en dues coses ràpides que diré, que és que tenim un any molt xulo per endavant,
mm-hmm,
entre que la Sandra ja torna a la càrrega i per tant tindrem el volum 13 ben aviat, i el 14 encara no s'ha anunciat, però tard o d'hora també tindrem el volum 14 en català. També hi ha els nous episodis de One Piece, amb el que implica, doncs, nosaltres anant a Sony per fer coses, fent directes cada dos per tres comentant l'anime, i després, evidentment, el live action, que és com el gran marginat, però el live action ha ocupat molts minuts dels nostres noticiaris dels últims... bueno, des de sempre, sí, des que Vella Punteria existeix, i el live action doncs també l'anirem comentant
quan surti la temporada, evidentment, sí, farem
el mes de març serà un mes mogudet, potser podem intentar concentrar coses per la Setmana Santa, que és quan es tenen tots ja més d'allò, però en el moment en què es publiqui el Live Action podem intentar comentar l'anime i també el Live Action en directes separats perquè la gent no es mengi spoilers. Vull dir, si t'estàs mirant només el Live Action, crec que et fotrà bastant que et parli de l'Illa dels Tritons. Llavors, això.
Molt bé, doncs
anem
comencem,
en matèria.
Anem amb, entrem, comencem amb...
I Esperança, del doblatge en català de Live Action.
L'Esperança és l'últim que es perd.
Correcte.
Els 11, gairebé 12 anys d'espera del doblatge en català ho demostren.
Sí.
Però bueno, s'haurà de lluitar. De moment estem intentant fer les campanyes a través de Salvem One Piece en català. I més endavant potser també hauríem de fer alguna altra cosa, però...
Bueno, el doblatge és una cosa que hauria de negociar-se directament entre la Generalitat de Catalunya i Netflix. Netflix, i si Netflix no vol i la gent no pot apretar prou, no s'hi pot fer més. Llavors conformem-nos amb els subtítols, que estan molt ben traduïts, i no, encara no diré res, però ja diré més endavant, estan molt ben traduïts, i ja està, i a veure què surt. D'acord?
Molt bé. Doncs
comença, que si no comencem.
Volum 11. Hi haurà molt reflex perquè...
Perquè
no, som...
no hi és.
Exacte. El volum 11 de l'edició 3 en 1 comprèn els volums 31, 32 i 33.
Olé!
De l'edició Tankobon. Per tant, ja anem avançant.
Sí.
I a nivell de capítols són del 286 al 316. És una bona tacada d'episodis, de capítols, perdó, que es van publicar entre el desembre del 2003 i el juny del 2004. Vull dir, també té uns anys.
Sí.
El volum aquest és força extens, dels més extensos, té 640 pàgines i de trama reprèn la història Skypiea just...
el capítol 286?
Sí, i ja comença gairebé directament amb el flashback del Norland i el Calgara. Acaba tot el que és la saga de Water...
Joder,
els direm tots. Com
estem els dos? Acaba la saga de Skypiea.
Acaba Skypiea i llavors ens trobem amb Long Ring Long Land,
a partir del
303. Que és el primer arc de la gran saga de Water 7, disculpeu.
Bueno, no,
a vegades m'he sortit de Water 7, a vegades Water 7.
És com es va començar dient a l'anime.
Depèn del dia.
I després, per coses de continuïtat, que ja sabem que en aquella època no calia ajuda, Water 7 va passar a Water 7, i estic també parlant en japonès, li diuen Water 7, així que...
I de fet aquest volum comprèn pràcticament tot l'arc de Long Ring Long Land, perquè
sí,
acaba just a la meitat del combat entre el Ruffy i el Foxy. Per tant, el següent volum, quan en parlem del 12... la part aquesta és mínima, són uns pocs capítols al principi del volum.
I arriba l'Aokiji, llavors estic també parlant, l'arc acaba en el 321, el volum comença el 317 i acaba el 321, però el que és el Foxy Foxy, diguéssim, és fins al 318,
i
és ràpid.
I aquest volum 11, pels que el vau comprar en llibreries...
Buah, ara brillarà això com un far.
Ja. Bueno, venia amb un pòster molt xulo que nosaltres en algun moment mirarem d'emmarcar perquè és molt bonic.
Sí, no em vaig recordar i no vaig comprar marc. Tenim...
És plàstic, o sigui, és
plàstic
paper
forte.
De plàstic, és fort. Vull dir...
És plàstic fort.
S'ha de vigilar igualment, però no és una cosa de paper que si el teniu plegat a dintre del volum
no
us faci malbé. Nosaltres el tenim plegat a dintre del volum.
I a més deien que era una edició exclusiva amb el pòster, no sé què. Encara ara hi ha gent que
sí,
pot comprar el volum amb el pòster, per tant...
Sí, no s'ha esgotat, per tant, si aneu a botigues especialitzades... encara el trobareu amb el pòster ve plastificat i el pòster ve a la part de darrere, no està dins del volum, i ja està, aneu amb compte.
Recordeu sempre prioritzar les botigues de proximitat, les botigues de còmics, de llibres, etc, de proximitat, abans que grans empreses, que al final l'únic que fan és explotar els seus treballadors i embutxacar-se molta pasta per...
i amaguen els volums en català i fiquen
sí,
els que estan.
Hi ha certa empresa francesa que cada vegada que la Cris i jo ens hi acostem, ella es dedica a posar els volums en català davant perquè li agafa la dèria llibretera catalanoide.
Molt bé.
Comencem o no?
Comencem, sí. Comencem ja directament amb el flashback del Norland i el Calgara. És un flashback que va passar fa 400 anys.
He d'ensenyar coses?
Sí, sí.
Vale.
Si et faig així és que fiques la següent imatge.
Ah, vale.
No té més secrets, és un flashback de fa 400 anys, per tant és un flashback força antic, i ens presenten el Norland i el Calgara, que són les fotos 2 i 3. Els que ho
la
escolteu només...
La foto
3
l'has ficat just a sobre de la 2 i l'hauré de moure.
Els que ho estigueu escoltant, bàsicament hem passat una imatge, la vinyeta de presentació del Calgara i del Norland Mondo.
Bueno, no farem la retransmissió per persones
no,
cegues.
No, exacte.
Perquè,
aquest és un videopodcast que millor que el veieu amb imatge.
Sí,
si ens escolteu,
cas, sí.
Sentireu coses interessants, però...
Però no veureu el que estem comentant.
Exacte, crec
sí.
que és més interessant...
Podem dir, es presenten el Calgara i el Norland, però no sabreu les imatges que estem posant, ja està. Intentarem fer-ho pels oients habituals, però que no us penseu que estarem tota l'estona comentant cada foto una a una, perquè si no ens hi podem matar.
A la següent foto tenim pistes de com funciona el calendari de One Piece, que parla de l'any al que estan. És una cosa molt curiosa. Si no m'equivoco, l'Arthur de la Library of O'Hara va fer com una cronologia tenint en compte aquest calendari.
No només ell, vull dir, ja fa molts anys que els seguidors
sí,
de One Piece...
Sí.
És que no vull mal parlar de l'Arthur, perquè em sembla un tio molt potent, però creat per ell de zero hi ha molt poques coses, perquè en el fons, bueno, els comentaris que fa del manga setmanalment, no? Però de teories grosses veu molt de moltes coses que hi ha per internet i que molta gent ha arribat a la conclusió només llegint. Això és comprensió lectora.
Sí,
si hi ha
sí,
un
sí.
calendari que diu calendari del segle marí, bueno, doncs és fàcil teoritzar i muntar un calendari oficial.
Perquè tinguem una aproximació, el flashback comença el dia 21 del cinquè mes de l'any 1122 del calendari del cercle marí.
Per tant,
podem estimar ara, sí, que, ara
que
estem
en el 1522.
Sí, més o menys, aproximadament.
Sí, no? Si fa
400 sí, sí,
anys.
Sí, 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 sí.
I que el segle en blanc va ser fa 400 anys respecte a això, que com que no sé restar, deu ser el 822 o una cosa així, aproximadament. No, el 722, perdó.
Llavors, a les següents fotos no és tan rellevant el
no
que diuen.
No diguis següents, diguem números.
Sí, a la 5 i a la 6, que és igual, no cal que es fiquin juntes. Bàsicament són dues imatges que jo he triat perquè aquí parlen del déu del sol i parlen d'altres déus, el déu de la pluja i altres déus, que és bastant curiós, perquè fins ara l'únic déu, entre cometes, del que havíem sentit parlar era l'Eneru,
sí.
Que ni tan sols és un déu pròpiament dit, i com a molt del gran foll, però poca cosa més.
Se n'havia parlat... Hauries de tancar la porta, perquè
sí.
Si els veïns ens fotran
no
la... S'havia parlat prèviament del déu, però com un càrrec polític. No era tant com una divinitat a qui resar, tot i que Skypiea es barreja molt la política o la religió, però... Aquí sí que estaven resant a un seguit de déus, no? El déu del sol,
el déu de
la
terra
pluja,
i el de la pluja.
I el del bosc. Bosc,
sí.
Pluja,
que,
terra...
Que encaixa bastant bé amb el que, era amb el que eren els maia i els inques,
bueno,
que també eren religions politeistes.
Totes les religions precolombines eren politeistes.
I en general totes les religions politeistes tenien un déu del sol, un déu de la pluja, un déu
sí,
dels conreus,
sí.
un déu de no sé què, un déu de no sé
quantos. Alguns
amb
més pes que d'altres. Vull dir, això es basa en un imperi maia, una cosa precolombina, i sabem que el déu del sol era el més important. A la mitologia olímpica, diguéssim, a la grecorromana, el més important no és el sol, és el llamp. Llavors, sí que, òbviament, en religions politeistes sempre hi ha hagut...
Més que res, que els que aneu bastant al dia, doncs això us... Hi ha patrons. A la foto 7, si no m'equivoco, tenim l'SBS, en el qual l'Oda explica una mica en què es va basar per posar nom a les tècniques del Zoro, i parla dels canons, que tenien nom en funció del pes, i el pes es feien lliures, i per això els atacs del Zoro són com són. No té més secret, ja està, és l'única curiositat, és quan ho explica aquí en aquest SBS del capítol 287.
Yes.
El següent SBS, que és el capítol 289, un lector li pregunta li sembla curiós la imatge del Chopper quan s'espanta I li surt volant el barret i també li surten volant les banyes.
Sí.
I es preguntava si era un error de dibuix o si realment estava fet expressament. I l'Oda deixa entendre que ja l'havien criticat o ja l'havien fet veure aquest error diverses vegades, però que per ell li va semblar divertit fer-ho així en aquest moment, lo qual també encaixa bastant amb el que anem veient, és que anem bastant al dia del manga.
Que One Piece no ha sigut mai una sèrie seriosa, ha sigut una sèrie amb molt de cartoon, amb molta conya, que bevia, òbviament, de l'humor aquest absurd de l'Akira Toriyama, que bevia de l'humor aquest més cartoon de Tex Avery, i mira, l'Oda ha fet una mescla de moltes coses i ha sortit el que ha sortit, i ha sortit bastant guai, però la gent s'espera una cosa més de Shorencito Serio, rotllo sí. Yu Yu Hakusho o Naruto,
i quan veu i no. Una cosa que se surt d'aquesta norma, doncs ai, no.
Clar, al final,
ja no. És la intenció de l'Oda, i l'Oda ho ha demostrat més d'una vegada.
I ell ha dit que no vol batalles serioses que l'avorreixin, ell vol riure i constantment ha fet que el Ruffy fossin coses ridícules per fer riure els espectadors, això ho ha fet sempre.
De moment recordem que passem pel capítol 289, ara anem al 290, a la foto 9 no té res especial, senzillament l'he posat perquè em feia gràcia que un dels habitants de Jaya comentava que mai havia vist el Calgara tan content com quan està amb el Norland.
Que se n'ha enamorat, Merche.
A veure...
Que se n'ha enamorat. Vull dir,
és un BL històric.
És una meravella. Vull dir, que el Norland... O sigui, això es publica en una altra revista i els veiem al llit. Vull dir...
Clarament. Jo no tinc cap dubte que aquests dos
han fet
es van escapar al bosc dels arbres sagrats aquells.
I va dir, vols veure un bon tronc?
Sí, van fer com Avatar, que també estaven al bosc dels arbres sagrats.
Sí. Però Avatar ho fan diferent. Avatar s'enxufen les trenes. Aquí el que van fer és enxufar-se les cues.
Exacte.
Bueno, anem a la foto 10,
sisplau. Sí, el Norland arriba a Chandra, a Chandra, la ciutat d'or, per part del Calgara, simplement això, ciutat d'or.
Uh-huh.
I després el Calgara explica que no és només això, és la foto següent, sí. Explica que no és només la ciutat d'or el que estan protegint, sinó que protegeixen alguna cosa més, concretament que protegeixen un poneglif on hi ha uns escrits que han de protegir.
Aquí és quan expliquen que fa 400 anys que va caure a Chandra.
No, encara no ho explica.
Perdona.
Més endavant. A la següent és una curiositat de traducció. Nosaltres sempre a l'anime havíem sentit la llum de Chandra,
uh-huh.
I la Sandra ho ha traduït com el llum de Chandra, donant a entendre que no és el so que emet, diguéssim, la llum, sinó que és en si la campana que és un llum.
Aquí es podia interpretar de les dues maneres. O sigui, la llum de Chandra és aquesta sinestèsia que deia la Cris, no? Vull dir, el so de la campana és una llum que ens guia, no? Per tant, el so es converteix en llum i per tant la llum de Chandra és el so de la campana. Però qui el fa aquest so? Doncs el llum de Chandra, que és la campana.
De Chandra, no de Chandra.
Bueno, si la Chandra es diu Chandra i la Chandra es diu Chandra, doncs ja està. La llum de Chandra, el llum de Chandra és exactament el mateix. Vull dir, no tenen el mateix significat perquè una cosa és el projector i l'altra és la projecció, però a veure, en el fons estan parlant o bé de la campana o bé del so que fa. Vull dir,
que bé, que l'anime dona una interpretació, el doblatge dona una interpretació i el manga en dona una altra, trio la que més us agradi. A mi personalment, sí. Com que ja em vaig acostumar a la llum de Chandra, veure el llum de Chandra m'ha costat, però
bueno, al final igual. És com lo d'Anel o Ener o sí. Eneru, que depèn de quina traducció fan sub, doblatge o manga, doncs ho trobes diferent. Llavors jo sempre llegiré Eneru encara que digui Ener.
Exacte.
Sempre.
I aquí tota l'estona quan parlarem de l'Eneru, tot i que com sabeu al manga la Sandra li va ficar el seu nom real, que és Enel.
I ja vaig dir que va ser una mica culpa meva perquè a sobre la Sandra estava dubtant de com fer-ho i em va poder el fer bé la feina i li vaig dir, és que a sobre és una referència a una empresa d'electricitat d'Itàlia, o sigui que l'Oda va agafar aquell nom i li va fer gràcia, i el que s'hauria pogut salvar si hagués callat la puta boca, la mateixa Sandra va ser com, vale, doncs em reafirmo que ha de ser en ell. Jo, gràcies. És com quan, ajudes el teu amic a lligar-se a la noia que t'agrada. Vull dir, és com, no ho hauria de fer, però preval, el fer-ho bé, no? El, bueno, fer les coses.
Continuem. Ara sí que ve el moment interessant, la següent imatge.
13 o 14, ja he perdut.
13. El Calgar explica que, que feia 400 anys que ningú, que no tenien cap visitant allí a Xandra, el qual fa pensar, bueno, fa reflexionar, no? Això va ser fa 400 anys i fa 400 anys que Xandra va caure, perquè és el que diu, des de que Xandra va caure, que no havíem tingut visitants.
Lo que significa esto es que fa 800 anys que va caure Xandra des del nostre temps.
Exacte. Per tant, feu, càlculs,
no cal. Teoritzeu... Segle
sí, exacte.
Segle en blanc. Sí, sí, és, això. Que també, perdona, molta gent diu és que Skype està desvinculada. Que... Escolta, t'estan parlant d'una ciutat que va caure en, una guerra del segle en blanc.
I que resen el déu del sol.
Que resen el déu del sol, que a més el que hi diu el pont aglif de la campana és molt important, la que després ja hi arribarà,
sí.
I que té una vinculació directíssima amb tot plegat, i que no cal esperar el capítol 1000 per descobrir-ho, sinó que en el mateix, arc t'ho diuen. Vull dir, no cal anar molt lluny.
Molt bé, a la següent foto, a la foto 14, senzillament l'esment que el Norland posa rum a Marijuà per anar informat de la seva troballa.
I per què? Perquè no pots entrar a la Grand Line sense permís de, Marijuà.
Que això també ho veurem ara molt aviat.
A no ser que siguis un pirata i te la vulguis jugar i vulguis anar pel corrent no cap, o, ai, no cap, el corrent ascendent de, del món invertit, o que vagis per sota el mar creuant l'illa dels Tritons. Però, a veure, el Norland no és un pirata, és un navegant, és un explorador, llavors tot ho fan des de la legalitat.
La següent te la deixo a tu, la foto 15, perquè és quan s'anomena El Dorado a la ciutat d'Aurada, a la ciutat d'or de Xandra.
Això té tot el sentit del món, en el sentit en que en català mai se li va dir El Dorado a Xandra, però sí que crec que en Bellamy ho diu. En Bellamy, quan s'està rient del Rufi, oh, El Dorado, la ciutat maragda, el One Piece, tots són fantasies. En japonès, en original, sí que parla d'El Dorado, en japonès, El Dorado, i des d'aquell punt la Sandra va dir, ostres, si estem parlant d'un nom que en el present encara ressona, perquè El Dorado a One Piece existeix com aquesta illa, aquesta ciutat daurada, i aquesta ciutat daurada és Xandra, doncs per què no fer que el Norland ho digui, no? Oh, això és El Dorado, la ciutat d'or.
No és l'única menció, a partir d'aquí ho va repetint bastantes vegades.
Però l'anime és una cosa que no surt, i és més, no recordo si el Bellamy ho diu. Podria ser que sí.
Llavors, la següent imatge, la 16, és la que feia el que estava explicant abans l'Oriol, que autoritzava les entrades i sortides a la gran, bueno, les entrades a la Grand Line, era Marijuà.
Tot i que això en la traducció de l'anime no ho vam entendre mai, no es va pillar bé, fins que no ho va explicar en Papà. Vull dir, passarien molts capítols fins que entenguessin
com funciona. Sí, perquè jo tenia aquí apuntat, perquè és la sensació que a mi em va fer en el moment que vaig veure per primera vegada aquest flashback, que el que passava és que Marijó havia d'autoritzar aquestes expedicions, que és el que realment passava a l'edat moderna quan les corones autoritzaven aquestes expedicions perquè les finançaven. A mi, però realment no és Marijuà, perquè és el rei sí, el qui autoritza aquestes expedicions.
És més que res, demanar a Marijuà, necessitem un vaixell a l'altre costat de la Red Line, ens el deixeu? Sí, aquesta és l'autorització que fa falta. No cal res més, perquè explorar llocs que són fora del territori de del govern mundial és una cosa que pot fer qualsevol. L'únic que aquí és on entrem en temes de jurisdicció. L'armada no pot operar fora del govern mundial sense, bueno, doncs, oficialment no hauria de poder operar. Per tant, si passen coses rares allà, l'armada no ve a ajudar, perquè el govern no gastarà diners en un territori que no és seu. Però explorar, tu pots explorar el que vulguis, el que passa és que t'ho pagui el teu regne, i és aquest el cas. Llavors el factor aquí és demanar permís per creuar, és peatge. Peatge!
Vale, un altre tema interessant. L'SBS, la foto 17, a l'SBS del capítol 293, un lector li pregunta a l'Oda per un personatge que es diu Domo, que va introduir al volum 1, també en un SBS, que va explicar que era un extraterrestre, que el seu objectiu era conquerir la Terra, bla, 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 bla. I l'Oda explica que a la guia blava, a la guia One Piece Blue, d'aquests que són de colors,
El
que
Databook.
cadascú... Sí, el Databook. Explica que tenia un company, que aquest personatge tenia un company.
Es diu Nke.
Són personatges que, d'alguna manera, també va colar molt d'amagatotis a Wanted i que va crear quan ell era estudiant de batxillerat. I li va agradar tant aquests personatges que els va com mig colar així a les seves obres més famoses. Bueno, Wanted s'ha fet
Bueno.
famosa perquè s'ha fet famosa a One Piece, però bueno, ja ho va colar allà. Els va
Sí,
colar
sí, sí.
allà i els ha colat ara també a One
Di, di,
Piece.
di, 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 di.
Només com a curiositat.
De siatge.
A la foto 18, bàsicament, com a curiositat, el nom de l'atac de l'adveniment del llamp és aquella massa
La
gegant de
bola.
llamp que fa
Deu
l'Eneru
mil
Raigo en
milions de
japonès.
vols.
I la següent també és un SBS, on l'Oda, bueno, a l'Oda li pregunten, que més o menys, molt resumidament, que quina implicació té en l'anime, perquè clar, si el lector havia vist el pandaman a l'anime, si això havia sigut cosa seva, etc, etc, no? Llavors l'Oda explica que no és cosa seva, que les aparicions del pandaman a l'anime no és cosa seva i que és un joc que fan els animadors. També explica que dona permís als actors de doblatge, o en aquell moment, suposo que ara ja s'haurà mantingut i que ara també ho deuen fer encara, després de tants anys, però els deixava improvisar diàlegs als actors de doblatge de One Piece. I excepte els punts crucials del guió, també donava molta màniga ampla als animadors perquè ell el que volia, valgui la redundància, era que es divertissin, que els animadors es divertissin.
Aquí s'ha de dir que és sabut per xarxes, el Sandman ho ha publicat més d'un cop, que l'Oda sempre ha vist el manga i l'anime com coses separades en el cas de One Piece. A ell no li importa que Toei faci un art de farciment i posi coses estranyes, sempre que li consultin les frutes del diable per si no hi ha res que li xafi a ell la trama. Perquè si coincideix que has triat una fruita de lava i vols ficar la Kaino tingui la fruita de lava, collons, malament. Però que sempre ha anat per separat. Llavors no ets d'estranyar que a sobre donés la llibertat d'improvisar els actors.
La següent foto, la 20, també em sembla molt curiós posar, he seleccionat algunes vinyetes que en aquest volum i en el següent també són molt rellevants, de com els membres de la tripulació veuen el Ruffy. El Ruffy en aparença és un noi de 17 anys, desmanegat, una mica despreocupat, que només se fica seriós quan s'ha de ficar seriós, però que la resta del temps és una cabra boja. I això en aparença no sembla les qualitats d'un líder, però el Ruffy és un líder. I a mi m'agrada veure com els seus companys, amb els seus actes, amb les coses que diuen, demostren que el Ruffy és un líder. En aquesta escena que he seleccionat, el Ruffy vol fer caure la mongetera, bueno, el Ruffy vol pujar a dalt per derrotar l'Eneru, que està a l'arca màxim, i ha de pujar perquè ha caigut per la mongetera. La Nami, en comptes de dir-li, de deixar-li el Wyvern i pues ja t'apanyaràs, diu no, no, és una idea esbojarrada, però jo t'acompanyaré, jo condueixo. I a mi em sembla molt curiós perquè la Nami és una tia
Bueno, perquè
que...
el Rufí no condueix bé el Weaver, també s'ha
No,
de dir.
el Ruffy no condueix bé el Wyvern, però la Nami es menja la por, perquè la Nami no negarem que havia estat allí presonera i que havia enganyat a l'Eneru.
Bueno, personera no, però sí
Bueno,
que es troba en una situació complicada, sí.
que no li feia molta gràcia tornar a pujar. I el fet de dir, no, jo condueixo, anem, a mi em sembla un moment bonic Que demostra que el Ruffy realment no és un líder i que la seva tripulació creu en ell.
De companyonia, de treball en equip, sí, totalment.
La següent imatge és molt emotiva. Jo llegint em vaig emocionar molt. Han de fer caure la mongetera perquè el Ruffy i la Nami puguin arribar a la nau de l'Eneru. I la Nola, ferida, perquè està mal ferida...
recorda el passat, recorda quan era una serpeta petitona,
recorda el Norland i el Calgara,
el Seto i el Calgara, sí. Marxant, no, anem a tocar la campana, i la Nola es queda allà petitona i és que fa molt mal.
I llavors, bueno, suposo que vol tornar a sentir la campana i crec que el Ruffy la podrà fer tornar a sonar i ajudar a fer caure la mongetera. La següent imatge, la 22, la Robin, tot i que fa molt poc que està a la tripulació, ha calat molt bé el Ruffy, el titlla de romàntic.
És que és important, eh?
Sí,
a nivell
sí,
de traducció
sí.
És important que sigui un romàntic.
La Robin és un personatge que té molta evolució en aquests volums, ja ho veureu. Bueno, ja ho sabeu, la majoria ja ho sabeu. I el comentari és un romàntic malgrat la situació tan desesperada, fins i tot desaprofitaria la seva oportunitat de fugir per això. Li falta un cargol. Literalment és el que jo he dit, que el Ruffy és una puta cabra, està com una cabra. Però...
És la cabra.
Però que si algú li demana ajuda, ell acudirà si creu que la causa és justa.
Sí. I és més, és xulo que dic que és un romàntic, perquè al final, com comença la sèrie? Amb el despertar dels romans, no? El Romance Dawn, aquesta albada cap als romans. Llavors està molt bé que la Robin titlli el Ruffy de romàntic quan aquesta idea dels romans, no? és una cosa que sempre ha existit a One Piece des del naixement. Inclús les versions prèvies a que One Piece comencés eren Romance Dawn versió 1 i Romance Dawn versió 2, i sempre l'Oda ha tingut la idea de mantenir això del Romance Dawn.
La següent imatge...
Espera, el magazín diu que... Pot ser que les onomatopeies siguin internacionals o com a mínim siguin les mateixes que en castellà? Això del Fuix, per exemple.
Ni idea, perquè no tenim l'edició en castellà per comparar, però suposo
que sí. Pots parlar?
Sí, pots parlar.
La intenció de Planeta amb One Piece és intentar anar traduint el màxim possible d'aquestes onomatopeies més petites i tal. És possible que coincideixin amb la castellana, però hi ha cosetes que són traduïdes per la Sandra mateix, vull dir, no sé quina vinyeta hi havia fa una estona que era tal qual, com una marca molt catalana, però és possible que sigui les mateixes que la castellana, però sí que són de Planeta, això segur, vull dir, no és d'una versió anglesa, això ve de Planeta directament, perquè la Sandra li passen els guions en japonès, li passen les pàgines en japonès, treballant en japonès. Aquesta edició doncs inclouen coses en castellà i en català en les onomatopeies, però no és una qüestió internacional.
La següent foto, la 23, senzillament parlant de la Sandra, l'expressió de doncs vas bé cirerer, fa gràcia que l'hagi colat aquí.
Sembla que l'Anel no vol haver de tornar a pregar amb tu, doncs vas bé cirerer.
És graciós, ja està, senzillament... Sé que és una expressió catalana, no estic dient que sigui una expressió desconeguda, perquè és molt coneguda, però se'm fa curiós veure-la aquí al manga de One Piece, ja està, res més. És la riquesa que té la Sandra a l'hora de ficar expressions, que ella ho fa molt bé, això. Què més? La següent imatge...
Potser sí que són David, però jo, la Sandra a mi em va dir que estava, ella traduïa també les onomatopeies, llavors no sé. A veure...
La segona imatge.
Quina és?
La 24.
Que m'he perdut ja.
És un dels atacs del Ruffy, d'aquests que hem anat dient cada vegada que hem analitzat el manga, cada vegada que hem parlat de l'anime. Atacs que fa un cop i no fa mai més. Lògicament aquí, perquè té una bola d'or enganxada al braç i això no es tornarà a repetir, i lògicament aquest atac no tornarà a fer mai més, però que fins ara hem vist els combats del Ruffy, atacs que després no torna a fer servir mai més i ja està. En aquest cas, la peònia d'or.
La peònia d'or de goma a goma.
La següent imatge, que també és encara dins del capítol 297.
¿Por qué, señor? ¿Por qué?
És que està treta una mica fora de context aquesta vinyeta, però justament la Connie està sabent que l'Eneru està intentant destruir l'illa de l'Àngel, bueno, i Skypiea en general, està la vol liar parda.
Sí, sí.
Li resa a un déu que el salvi, que salvi el Rufi, que el salvi a tots.
No estoy preparado.
I això, sí, sí, bueno, és un guiño-guiño.
Protegeix aquells nois, Déu senyor.
És un guiño-guiño, això.
Diu la Conis. Conis?
Conis? Sí, 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 sí. Al capítol 298, no, d'això no hi ha imatge perquè era una portada doble bastant fotuda de posar i tal. Tenim que el Rufi per fi derrota l'Eneru i de l'hòstia que li fot a l'Eneru toca la campana.
I fa bong.
I se sent el soroll.
I tothom plora.
I tothom plora.
Jo ploro, tu plores, tothom plora.
Exacte.
Charlie Kirk no plora.
Això, capítol 298. Llavors, justament al capítol següent, al 299, el Norland Cricket, per fi, el Montblanc Cricket, he dit sí. Norland Cricket,
de veritat.
Sí. Per fi se'n sona la campana, se n'adona que realment existia la ciutat daurada, que no era una parida que
no
es va inventar,
prank, bro.
Que no era una parida que s'havia inventat el seu avantpassat, que per fi havia pogut, potser no de cara a la història, galeria, però no, de cara a ell mateix, havia pogut netejar el nom del Norland Montblanc.
Però això és el que diu el Matías Cricket, diu, jo no vull que la gent
sí,
pensi...
Sí, 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 sí,
bueno,
sí, totalment.
Però t'estic reafirmant. Jo no vull que la gent pensi...
Ah, sí. Pensava que ens havíem quedat...
Jo no vull que la gent pensi que el meu avantpassat no era un mentider. I això és un duel entre ell i jo. Doncs aquí es resol aquest duel.
Mm-hmm.
No cal que la població sàpiga si en Cricket, ai, si en Norland mentia o no, sinó cal que en Cricket ho sàpiga.
Exacte.
I el senyor cara de romba, doncs aquí reacciona i és la merda xulo.
Sí. Després plore, eh? Jo he ficat
jo
aquesta...
També.
He ficat aquesta imatge perquè és la primera vegada que per fi se'n sona la campana i ja està.
I bon...
A la foto 27 tenim l'Eneru derrotat enfilant camí cap a la Terra Infinita dels Somnis.
Sí, 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 sí.
Més endavant seguirem aquesta història.
El Verd Etern.
Continuarà. Això ja és el capítol 300, vull dir, és un efemèride, és el capítol 300. A la foto 28 i tenim, bueno, un senyor ballant d'una manera...
Un don Dototo sí. i el Whipper fent...
No és el primer que veiem en aquesta saga. Sí.
Oh. Es pensa que venen els tambors de guerra i no, és un don Dototo en tota regla.
I són les d'alliberació. En fi.
Oh.
Vale, ara farem... Això hi va haver bastant debat al grup de One Piece.
Uh-huh.
Vaig passar la captura, ara la tornarem a posar. A l'SBS del capítol 300, que sisplau que és la foto 29...
Ai, és que em descompto.
L'Oda, bueno, li pregunten per l'escena dels banys termals de, bueno, dels banys d'Alabasta.
Si no, de què?
D'Alabasta.
Ah, m'ha semblat...
No, Alabasta.
M'ha semblat una altra lletra.
El lector comenta que en aquella escena els nois van espiar la Nami i la Bibi i entén, el lector entén, imagineu el grau de...
Perversió mental.
Sí, que hi vagin el Sanji i el Cobra i l'Igaram, però no entén perquè l'Usopp, el Ruffy i el Chopper també hi van. Llavors, la primera versió de l'Oda és que... Bueno, no la primera versió, sinó la frase de l'Oda és van espiar perquè tots són homes sants. O sigui, perfecte. I no cal que hi hagi cap altre motiu. Llavors explica que el Chopper potser hi va anar per pressió social.
Perquè tot també anava.
I acaba amb la frase lapidària de ben mirat, quan una noia bonica es despulla, troba una falta de respecte cap a ella, no voler-la mirar.
En Sergi diu que és de mala educació.
En fi...
que l'Oda no és candidat a Premi Nobel del feminisme, si existís, és un fet.
És un fet. Es va obrir un debat molt interessant al grup de One Piece català, perquè clar, a veure, es podria mig entendre que el Sanji volgués anar El Zoro i el Ruffy són totalment asexuals.
Però el Ligaram i el Cobra...
Però el Cobra, que va espiar la seva filla.
I Ligaram, que l'ha cuidat com si fos filla seva.
Que també és com un pare per ella. Que vulguin anar a, espiar-los, i a més la Nami no és...
Ligaram hauria d'explotat.
Sí.
A Whiskey ja Peak
està, sí.
I a Déu.
Però llavors la Robin seria una assassina.
Ja ho era. Ja ho era. Perquè li pregunten a Robin, quina és la teva perspectiva? Diu, assassinar. Ja ho era.
Bueno, en tot cas, em sembla molt depravat que es consideri normal que un pare vagi a espiar a la seva filla, que menor d'edat, de fet, perquè la Vivi encara és menor d'edat aquí.
Diuen que el rei Cobra surt a la llista d'Epstein.
Pues no m'estranyaria.
Una de les illes que visitava freqüentment.
Quina mala sort.
I si el One Piece és una bacanal? Sí.
Oh, t'imagines? Que és el que vol el Ruffy? No, el Ruffy és totalment asexual. Bacanal, vull dir, el Ruffy és l'últim que
volia. Eròtica, xunguíssima, eh? De tothom follant. Sí. Com... Vale,
el capítol 301 és una delícia de capítol.
Una delícia. Sopa d'un pone.
He triat moltíssimes imatges d'aquest capítol.
No, ja. Ja,
la Robin per fi arriba al poneglyph que estava on hi havia la campana i explica, o parla sola, la Robin parla sola, i ens explica als lectors, així parlant ella sola, que allí hi ha la localització de Posidó.
El One Piece és l'illa d'Epstein. És a l'illa d'Epstein. Sí.
Raftel no.
Raftel no, Repstein. Vull dir... Joder. Què més? 31. Una altra arma.
Clar, recordem que ella ja havia vist el poneglyph que hi havia a la basta, que tenia el crocodil, bueno, que estava amagat al castell, etc, etc, i que allí parlava de Plutó. Ja és la segona arma que apareix
mencionada,
sí. I al poneglyph es troba, curiosament, una inscripció feta amb els mateixos jeroglífics, però diferent a lletra, bueno, que hi diu...
Més que diferent lletra és que no està a la pedra, bueno, sinó que sí. Està a la base de la campana. Sí.
Que hi diu, arribats fins aquí, menaré aquest text fins al punt més llunyà, perdó, el pirata Gold de Roger.
Sí.
I aquí la Robin...
Va fer
un
grafiti, en Roger.
La Robin flipa que el Roger hagués arribat a l'illa del cel.
Sí.
Que conegués el llenguatge.
Bueno.
També, més sobre els poneglyphs. La Robin explica doncs, que hi ha diversos tipus de poneglyphs, parla dels rioponeglyphs.
Uh-huh.
I, bé, és interessant. Res més, no hi ha més secret.
El rio poneglyph és la història completa, eh?
Sí.
No són els rios poneglyphs,
sí,
sinó el text encara inexistent,
sí,
que es completa,
sí, sí,
en unir-los,
sí, sí,
aquest
raó,
és el rio
poneglyph.
Tens
raó, disculpeu. A aquestes hores ja. Després també a l'SBS també hi ha una altra curiositat sobre el doblatge de l'anime. Un lector es va donar que una de les guineus que surt a Skypiea,
la guineu de la Conis,
li pregunta quin actor o actriu de doblatge el fa, i ell contesta que és la Kemi Okamura, que és l'actriu de veu de la Nami.
Sí.
Aquí no coincideix, però
com que no? Perdó?
També és la Bargalló?
Si et vaig dir, això és important, en català també
és
el mateix.
És veritat, perdoneu. Sí.
La Su, la doble, la
Elisabet Bargalló. Sí.
Ostres, el tret de l'actor, sí, perquè diu... qui carai l'interpreta? Respongui com cal, si us plau. Home, també entenc que després de 30 volums la gent comenci a demanar-li l'Oda que se centri, perquè acaba parlant sempre de penes, llavors
sí.
Ja està bé.
No sabem com me pongo per què me pregunten.
I encara vale. Ara ho fa.
El capítol següent, la foto 35, que m'he perdut, és l'escena icònica que cauen del cel, que els ulls se'ls hi surten, també dibuix
Malik.
Estil cartoon, etc, res més, cap secret. Què més?
La Flamingo.
36, sí, saltem directament a un petit interludi.
És l'escena de la Duarte Chart.
Sí,
és aquí on la Duarte Chart doble per única vegada en aquell moment Ando Flamingo, i ara ja està fent més coses Ando Flamingo.
Deia que aquí saltem directe, ja aquest interludi de Jaya, però que ja saltem directament al següent arc, no hi ha el farciment,
no,
perquè
no.
Lògicament és un farciment
de
Navarone.
No, nova edició de One Piece, ara con relleno. Oh sí, gràcies.
Llavors, bueno, apareix el Doflamingo, veiem el seu logo i després el veiem a ell.
Míralo, míralo, tan campante, míralo, míralo que porte.
Que apareix per rebentar el seu subordinat, el Bellamy.
En Bellamy, perquè ha embrutat l'emblema. És a dir, que... A veure, si dibuixes una esvàstica, dibuixa-la bé, no? És com... Fem-ho bé.
Llavors, ara ja comencem al 303, la foto 38. Ja es comença a veure... ja s'havia esmentat a Skype, però ara es fa més que palès que el vaixell necessita reparacions. Home. I per tant, següent imatge, el Ruffy decideix incorporar un mestre d'aixa a la tripulació. Mestre d'aixa. Mestre d'aixa, no es diu de cap altra
aquí
manera.
Aquí ja li vaig dir a la Sandra, por favor, no li diguis constructor, reparador, digue-li mestre d'aixa. I va dir, home, clar.
I ara veiem els cinc viejunos.
Els cinc enciams.
Que estan com picats perquè un almirall... està fent una mica el que li
de
surt
putes.
De sí, el que li surt d'allà baix.
T'imagines que One Piece vagi d'això de cop? No, és que en Ryokugi és un de putes. Bueno, m'ho crec. Ryokugi és un fill de...
Sí, és...
Anem a la 41. És que si no, no acabarem amb
sí,
la
sí,
vida.
No, anem. L'expressió de l'Usopp fa gràcia a la...
No tens ni suc ni bruc, noia.
Exacte. Aquesta sí que no l'havia sentit mai, he de reconèixer.
Tampoc.
No l'havia sentit mai.
Però és que es manté una cosa que ja es feia en català i no sé si en català es va fer sense voler, que és que l'Usopp parli viejuno. Que l'Usopp parli com si fos més gran del que és. I això, en original és així. Vull dir, l'Usopp té unes expressions una mica més tancades. Vull dir, en català tenim els... noia, no sé què, que parla com una mica com un ancià, però aquí a la Sandra s'hi regala.
Sí, a la següent...
Sexy Foxy.
Bueno, apareixen el Sexy Foxy i apareixen els pirates del Foxy.
Ballo com el Trump.
Que aquí li diuen la banda del Foxy, però més endavant són els pirates del Foxy.
Cristina, aquí ha arribat el Foxy.
Molt bé, el capítol 305 a punt, acaba la minihistòria de l'Eix, que recordem que està buscant el Barba Negra.
He deixat el confeti posat. Ah, no hi ha foto de l'Eix, vale.
Bueno, que s'havien fins i tot infiltrat a una base de l'armada, que hi ha un incendi,
sí, ha
que, sí, que salve a un capitós de l'armada,
sí,
etcètera,
sí,
etcètera.
Sí, sí.
Acaba aquí.
Perquè busca informació d'en Barba Negra. De fet, a la minihistòria es troba amb un senyor que es diu Doctor Barba Negra, que treballa a on?
No me'n recordo.
A l'Olúcia. Tota la minihistòria de l'Eix, la noia que li dona llet, etcètera, tota aquella minihistòria és l'Olúcia. Qué lugar tan bonito, Lolusia.
Ciudad de vacaciones.
Casi nunca llueve. Pero cuando llueve...
A la foto 43...
Ole! Censura, ¿eh? Censura.
Sí, la foto 43 es censura. Bueno, censura ho va ser a l'anime. Aquí, en aquest cas, a la Sherry, que és el cavall del Tongit, li foten un tret, el Foxy... Bueno,
sí,
li fot un tret, no li tira una xarxa per apressar-la.
Correcte. Aquí va haver censurita.
A la foto 44 fan ja la presentació oficial dels pirates, bueno, del Foxy i dels seus lloctinents, diguéssim, la Portier i el Hamburg.
Moment, medalleta. Es diu Portier per mi, no com el volia posar la Sandra, perquè la Sandra em va dir, no està romanitzat, podria ser Porcha, podria ser Portier, podria ser moltes coses, i vaig dir, a veure, Sandra... Si podria ser moltes coses, que sigui el doblatge. El doblatge li diuen Portier, inclús vaig passar un tall de veu. I per tant, si això es diu així i d'aquesta manera en català, és una altra de les meves medalletes que em penjo.
I a la foto següent, bueno, és una escena divertida, a mi em fa molta gràcia,
sí,
que és molt recurrent al llarg de l'arc, que no reconeixen el Foxy.
Però no vaig poder salvar l'altra cosa, el Capitanet.
Li això dir... ve després, no m'ho tallis.
Però diu patró, diu patró.
Però ara ho anava comentant, ah! No tens de dir-ho tot.
Li pido me perdone, mi
senyora. Però bueno, és igual, que ha dit ell. No es manté el Capitanet, ara és el patró. El Foxy és el patró.
Perdó.
I així és com li diu la Portier.
La Sandra li vaig dir, escolta, digue-li Capitanet, per l'amor de Déu, que és una cosa molt icònica, que la Portier li diu Capitanet, que tothom li diu Capitanet, i em va dir, això és una inventada. La Sandra em va dir me ha ofendido, com deia el Blai,
sí.
Me ha ofendido. La Sandra em va dir que no, que això era una inventada molt bèstia i que no, que en el futur, si a un capità pirata li diuen Capitanet, ella ho vol ficar quan toqui, no ara, i és molt respectable.
Molt bé, a la següent, el Foxy desafia el Rufy i la seva tripulació en David Backfight. A punt, no us salteu Long Ring Long Land, per favor, és important.
És de ruc saltar-se Long Ring Long Land, perquè és de ruc saltar-se qualsevol capítol de One Piece. L'Oda no es mata a fotre, des de fot 30 anys, 1170 capítols perquè te'n saltis un. No, Rosa, no, te'ls mires tots, te'ls llegeixes tots.
I aquí acaba el volum 33, ara el capítol 300, ai, 32, per tant, el volum perdó.
11.
Perdó, he dit el 30... He dit el...
Senyora,
sí.
On estàs?
Estic aquí. Aquí acaba el volum 33.
En quin capítol? 316?
No, 305. No, comença el 33. Perdó.
Ah.
Acaba el 32, comença el 33.
Ui, que pesa. El 36. El 306 és quan comença.
Correcte. I la foto 47, que és la primera del 306.
Espera, que ara tinc moltes coses obertes.
Molt graciós, la Robin esmenta l'illa del pirata.
Cosa que també li vaig dir a la Sandra. Epa! En el doblatge català li van dir l'illa del pirata, és una cosa important, surt en el futur, l'Oda no de punta de senyir-lo, vull dir, no diu les coses per dir, i és rellevant per més endavant. La Sandra em va dir, vale, doncs li diré l'illa del pirata com dius, perquè podria ser l'illa pirata o l'illa dels pirates, no, l'illa del pirata com li vaig comentar jo, i que s'ho guardava per futur, vull dir...
A la foto 48 la Robin li està explicant al Chopper qui era Davy Jones, que és en honor a qui es fan aquests Davy Backfights.
Un pulpo a la gallega.
I la Robin explica que era un pirata de l'antiguitat que es diu que avui en dia encara viu a les profunditats del mar després que un dimoni el maleís. Vaja.
Un dimoni.
Vaja.
Baclia, baclia. M'encanta.
Al capítol 308... per primera vegada el Foxy fa el seu raig gandul, que aquí per desgràcia no és raig gandul.
Diré una cosa a favor de, o a favor o en contra d'això.
Ja ho sé, que en algun moment...
No, quiero decirlo yo.
Me vas anar ràpid, però després que s'enrolla.
Quiero decirlo yo.
Digues.
Faig ràpid per les coses que no cal comentar res. Vull dir,
bueno, digues.
El raig gandul no es diu sempre raig gandul. És que no es diu ni al principi. Quan el fa servir per primer cop li diu raig noro-noro i parla de les partícules noro-noro i després, més endavant, diu raig gandul. Per tant, no és consistent ni dins del mateix arc lo del raig gandul. Per tant, tampoc és el que fa realment. No fa que una cosa sigui gandula, fa que les coses vagin a poc. Llavors, la Sandra va dir pues, raig a l'antidor i a prendre pel cul. Vaig batallar amb ella, vaig dir, ni que sigui una referència al raig gandul, ni que sigui, i em va dir no, perquè és que no, vull dir, no val la pena, no, si no la puc colar tampoc la ficaré, i si la puc, pues sí, però no. I és el raig a l'antidor.
A la foto 50 tenim, bueno, que és la fruita noro-noro.
Sí, sí,
la
sí,
fruita
sí.
Lenta-lenta.
Sí, 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 sí.
Si no m'equivoco no estava traduïda fins ara.
No.
És la fruita lenta-lenta en català, ara oficialment.
Sí. En el cas que en el futur reaparegués a l'anime i hi haguessin nous episodis de l'anime, etcètera, etcètera, segurament es diria igual perquè el patró que fa servir el Joaquim és les planes,
sí.
I això, lenta és plana.
Recordeu que no estem parlant de la trama perquè ens estem centrant en detalls que ens semblen curiosos.
Sí.
A la foto 51 veiem com en la segona prova del Davy Backfight a l'equip que juga contra el Zoro i el Sanji, hi ha un Wotan. He dit Wotan, sí, ho he dit
correcte. Ho has dit bé, ho has dit bé.
Els Wotans són una mescla de gegant i tritó.
Correcte. És quan
sí, un peix es folla un gegant.
La mama tritó es folla a un gegant o viceversa.
Exacte.
O terrible. La mama gegant es folla a un tritó. El tritó més valent del món.
Sí.
I d'allà surt un Wotan.
Exacte.
Té fent un bigot.
I la següent imatge és una parida, una fumada meva, però em feia molta gràcia posar-ho.
52 o 52?
52. Quan el Sánchez fica la pilota al cap per la segona prova, el Joro li diu que sembla un príncep. Bueno. Hi haurà qui veurà BL i hi haurà qui veurà referència velada. Jo veig referència velada.
Bueno, velada i no tan velada, perquè ja s'havia dit que el Sánchez era un príncep. Bueno, el Sánchez sí, diu que és el sí. Mr. Prince.
Sí, exacte.
Però sí, és el príncep dels idiotes.
Sí.
Dels carallots, tio.
A la foto 53, no m'entretindré gaire aquí, però és l'SBS del capítol 311 que un lector li diu: home, ja que quan estàvem a Skypiea vas fer la cançó del nord i del sud, que és la cançó de la pinya, per què no fas una per l'est i per l'oest? I l'Oda en va fer una, que si la vols llegir, doncs llegeix-la, si no, no passa res.
A l'illa de l'est i clareja ben d'hora, estic ple d'energia, tothom és un babau. A l'illa de l'oest i vespreja ben tard, estic ben de ben humor, de bon humor, tothom és un talòs. Ua, 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 acabo de badallar, tots somriuen, tothom és un ximple. I així fa la cançó, a reveure.
No, això, aquesta parida.
No rima. No. Més lletra.
I el capítol 312, que, bueno, tenim l'atac combinat del Sanji i el Zoro.
Boom!
L'exèrcit de l'aire.
Arjome de l'air. Power shoot.
Puntada poderosa.
Yes.
Molt
yes.
Guai. D'aquest volum ja no tenim més imatges, però sí que vull comentar que al capítol 314 comença la mini-història del Gedatsu.
Sí.
Que per mi és una història bastant avorrida, només hi ha algun moment interessant. Crec que per
tu i per tothom.
Sí. La de l'est tampoc m'ha semblat interessant, sincerament.
La de l'est no t'ha semblat interessant perquè no saps llegir.
L'únic que m'ha semblat interessant de la de l'Eix és que anava vestit de soldat de l'armada i que deve el traje.
La de l'Eix és important pel world building. La idea sí. De que l'Eix vagi buscant Barba Negra i que la història vagi avançant mentre l'Eix va buscant Barba Negra és interessant.
En canvi, la del Gedatsu
no porta enlloc.
No, o sigui,
la de l'Eix i la d'en Wapol són coses que van passant en paral·lel, mentre que la d'en Gedatsu és com...
El Gedatsu ha caigut a la mar blava, diguéssim, ha caigut a la terra... I
té les xarxes aventures per la terra, no cal explicar
sí,
gaire.
Ja està. Que... I comença a excavar pous fins que acaba trobant unes aigües termals que porten a la basta i allà es troba amb el cosa amb la... i la Bibi.
Sí, però és una parida.
I ja està.
Parla d'aquest eriçó, sisplau.
Sí. No, primer hem de parlar del volum 12, perquè ja hem acabat l'11. Parlem un segon del volum 12. El volum 12 comprèn els...
No es veu, si fiques aquí no es veu.
Comprèn els volums següents, que si no m'equivoco són el 34, 35 i 36.
Correcte.
D'acord? I va dels capítols 317 a 346.
Correcte.
Comprèn el final de tot del combat del Ruffy i el Foxy i ja agafa tot el que és Water 7, només una part,
bueno,
perquè és molt llarg l'arc de Water 7.
El duel de l'Aukij encara és l'Aukij, però sí que ja agafa Water 7.
Sí, que de fet ja és Water 7 Arc. Sí, bueno, no es pot apreciar pel reflex.
Water 7 Saga.
Per això, perdó. Ix, estic molt densa i és tard. Bueno, això. No
Aliso.
És tan llarg, no és tan llarg i aquest no ve amb cap regal, a diferència de l'altre.
Ve amb el regal d'existir després de 6 mesos sense One Piece.
Sí.
Ja està.
Aquest eriçó.
Pum!
No té res a veure l'eriçó. La curiositat és que aquí l'Oda explica que aquest any, o sigui, el 2005, va fer 30 anys.
Ergo,
i que l'any anterior s'havia casat. Curiosament diu, entre moltes coses, però tinc salut, i això és el més important.
Sí?
Pocs anys abans, perquè crec que va ser pocs anys abans de començar a tenir gota i no sé quantes parides més.
L'Oda ha tingut de tot.
Vull dir...
L'Oda és el senyor Barnes, que té tantes sí. Malalties que és indestructible.
Sí.
va, comencem.
A la foto 56 tenim la presentació de l'Aukiji.
D'en Joan.
L'almirall de l'armada.
Caram, que és I, ararara.
I que sembla que coneix a la Nico Robin.
Sepa.
Al capítol 319 hi ha bastantes coses interessants. La primera, la foto 57, la Robin parla dels tres almiralls de l'armada.
Sí.
Parla de l'Aukiji, que és el Faisà Blau, parla de la Kainu, que és el gos roig, i parla del Kizaru, que és el Mico Groc.
He de dir que això és en certa manera per culpa meva, perquè la Sandra no anava a mantenir Aukiji ni a Kainu ni res, anava a dir-los pel nom en català directament. jo vaig dir, atureu-vos, insensats! Per favor, sé que és una cosa otaku absurda, però els almiralls, al principi no se sabia que això eren malnoms, pensant que eren noms propis, i tot el fandom, inclús internacional, vull dir, ja no és una qüestió del català, diu pel malnom a cada almirall, o Kiji, Akai no Kizaru, etc. I em va dir, home, però això està malament, perquè són pseudònims, és com dir Barba Blanca, és com no sé què, i diu, ja, però fes una excepció excepcional, perquè és que aquí realment és com sobretraduir, entre cometes. Que té raó la Sandra, que això hauria de ser el Faisa Blau i anar fent, no? Però, bueno, vaig insistir-li i va dir, vale, doncs faré una cosa, diré els noms en japonès, però també la traducció.
Molt bona solució, m'ha semblat. A la foto 58, el Rufi, sí. Em sembla curiós perquè l'Aokiji ha anat a salvar el Tonjit, bueno, el vol ajudar a fugir de l'illa d'on està atrapat, i el Rufi diu, clar, és que nosaltres normalment som els dolents, clar que els de l'armada són els bons.
Que aquest diàleg el té amb uns nàufrags d'una escena de farciment després de Long Ring Long Land a l'anime, mentre que aquí tot el tema de l'Aokiji ajudant a gent a creuar el mar no són els nàufrags, sinó que és el Tonjit.
A la següent foto, 59, diria que és, sí, tenim l'atac d'edat de gel del
l'edat de gel!
No he ficat la vinyeta doble perquè era massa complicat, però en tot cas així és com s'ha quedat amb l'edat de gel. I a la següent... molt després, quan l'Aukish està parlant amb el Rufi, foto 60, comenta que coneix el seu avi.
Di.
Això també serà important.
Jo, tu abuelo me lo follé, diu.
La foto 61 és senzillament una imatge icònica, és la Nico Robin completament congelada per l'Aokiji. Sí. L'Aokiji al principi diu no vull res de vosaltres, i al final diu, ah, doncs us mataré, i acaba congelant la Nico Robin.
I diu, ai, que fràgil que ets ara en aquest estat.
I quan el Rufi se li enfronta i també acaba completament congelat, la Kainu decideix no matar-lo.
Aokiji?
Ah, perdó.
La Kainu no decideix no matar ningú, la Kainu al revés, mata i remata.
Exacte, perdó, perdoneu el lapsus, lapsus com el Rajoy. L'Aokiji decideix no matar el Rufi perquè així està en pausa amb ell per la derrota del Crocodile a la Basta i per un incident amb l'Smoker.
Bueno, sí. Perquè bueno, el Rufi realment va ajudar els dos, l'Aokiji i l'Smoker i el Crocodile. A l'Smoker i a derrotar en Crocodile. Que és la mateixa cosa, però realment no.
La foto 63 és senzillament la presentació de tres dels grans protagonistes d'aquesta saga, que són l'àvia Kokoro, la Chimney i el Gombe.
Sí. Aquí li vaig dir la Sandra.
No, espera, ja hi arribarem, ja hi arribarem, perquè el Frankie ho
és... No, és això. No? Li vaig dir la Sandra, no els tradueixis.
Ah, com van fer en castellà.
Que en castellà li van dir Chimenea, Gatonejo i Abuela Corazón. I em va dir, com? Es va agafar fort a la tarda. Què? Llavors, ja està. La Kokoro, la Chimney i en Gombe.
Molt bé.
Chimney, Gombe!
A la foto del 64 sí? És el moment que el Rufi fa un dibuix de l'Aokiji. Ai, de l'Aokiji. Joder, que pesa
l'estic. Tant de bo.
De l'iceberg, perquè la
Què Kokoro... iceberg? Ni què iceberg?
És l'iceberg.
No.
Que sí.
És un mestre d'aixa que ell dibuixa perquè el vol tindre la tripulació.
Coi.
No fa un dibuix de l'iceberg.
Pues jo sempre havia pensat que era el dibuix de l'iceberg.
No, ell diu, vull un mestre d'aixa així de gros, i fa un mestre d'aixa deforme de 5 metres.
Vale, perdoneu, vaig interpretar malament. Bueno, tenim una primera vista a la següent foto de la ciutat de l'aigua, de Water 7.
Bueno,
ja està, res més. Sí, més que res, la ciutat de l'aigua, el fet de que se li ha dit la ciutat de l'aigua. I també tenim la primera aparició de l'Iceberg i la seva secretària, la Califa. L'Iceberg és l'alcalde de Water 7 i la Califa és la secretària. Nota
com canvia el dibuix de l'Iceberg a mesura que pren importància. Sí. Aquí és com més
allargat, els primers... Sí. Sí.
I després l'Oda diu, vamos a ser important.
Aquest senyor serà important, sí.
Sí.
Com a curiositat, a la foto 67 tenim un SBS... on li demanen on li comenten que al camerino on el Rufi i l'Usopp es preparen pel combat amb el Foxy hi ha diverses perruques i el lector li demana a l'Oda que sisplau si pot dibuixar el Rufi amb aquelles perruques perquè al final només es posa l'afro I una d'elles és la perruca de Sailor Moon i tenim el Rufy Moon, i ja està.
Pretty Guardian Rufy Moon, eh?
Sí. Em sembla curiós perquè el Rufy Gamberro és clavadíssim al Hanamichi Sakuragi.
I a l'Smoker.
I a l'Smoker, però a Hanamichi Sakuragi. I ja està. Res més d'aquí, no hi ha res més important.
Crec que deixaré la Rufy Moon aquí dalt. La resta de directe, perquè és molt divertit.
Vale. A la foto 68 tenim l'expressió l'Usopp dient el Samanela, que em fa molta gràcia.
No, és l'Usopp.
He dit el Rufy, perdó.
No, he dit el Rufy i l'Usopp dient l'expressió. El que fa l'expressió és el venedor de Llegares, el que està a la botiga de Llegares, que diu... Mira,
no, Llegara ja no, que això és lo següent, foto 69.
Però abans que arribés la foto 69 bueno, encara sí. Diu Llegara.
Llavors, sí, que sorprèn de la pasta que tenen.
Portem això que volem bascar bé. Diu, apa! Diu, el Samanela, donava-ho una mica. I diuen, sí, home.
Sí, totalment. I a la següent foto, el que estava comentant, que els bulls Llegara ja no es diuen així, sinó que es diuen peix corneta.
Sí, jo aquí he de dir que li vaig dir a la Santa, escolta, els Llegares no es van traduir, va dir, és que tenen traducció, i a part són animals, vull dir, no és que sigui una espècie única de Waterset, és que l'espècie és el no sé què, bull, la part de bull és l'espècie, llavors aquesta... Si és un bull de peix corneta, doncs és el peix corneta bull, fin.
Les fotos 70 i 71 són dos moments molt mítics d'aquest arc i que de fet estaven a l'opening. La primera és el moment que la Robin es creua amb una persona que va emmascarada i aquesta persona li diu soc del CP9.
Que no, soc un mític. CP9.
Exacte. Per fi ho tenim ben traduït. I la següent és el Kaku saltant i volant.
Que I això, volo.
Que
jo
això,
volé d'ell.
Bueno, quan va valorar el Merry, va veure quin és l'estat del Merry.
Deixa'm fer una cosa, si puc. És que... No podré. Fes.
No, necessito tu.
Passeu, fes.
Al capítol 327 tenim la primera menció a la família Franqui.
Se'n va la Rufy Moon perquè si no estaré tot estarà movent vale. Fotos.
La família Franqui, al foto 72. La califa li està explicant a la Nami perquè els han robat els diners i tal, i la califa li està explicant a la Nami que són uns desballestadors, que malviuen, etc.
Un montón de gente mala. Sí.
Curiós, me fa molta gràcia que ho hagin mantingut la Sandra, el currucú.
Ah, no és tan curiós.
És cosa teva?
It's a me! No és tan curiós. Li vaig dir a la Sandra, por favor.
Sí, es manté el currucú.
Es manté el currucú. El currucú és mierda mia.
He de dir que al llarg de tot el volum, no en aquestes vinyetes concretes, però en moltes vinyetes hi ha molta gent i tal, i se sent molt bla, bla, bla. I jo ho llegia amb la veu de l'Estadella.
Bla, bla, bla.
Per coses que ja veurem més endavant.
Sí, sí.
Igualment el currucú el sento amb la veu del Norbert Iberó en Pau Descansi, no ho puc evitar.
És que, ja t'ho dic, és que un dia ensenyaré captures de totes les converses amb la Sandra, importants, i veureu que no és mentida res de tot això, vull dir que no sóc un farfolles. Li vaig dir a Sandra, escolta, el colom d'en Luchi diu currucú, és una altra cosa que és com bastant icònica, que la gent quan pensa en Enies Lobby i en el puto colom li ve el currucú al cap... que d'altres coses tu pots treure de sobre, però això no. I va dir, home, és una onomatopeia de colom, deixa'm mirar si és així. S'ho va mirar, va dir que sí, i
ja està,
el currucú is back.
Acaba el volum 34 amb el Kaku dient-li al Zoro que el Merry ja no podrà navegar més.
De fet, és el Zoro que li diu al Merry.
Bueno, primer el Kaku li ha dit al Zoro i després el Zoro li diu al Merry. Vull dir... va tot de la mà. Perquè qui va valorar, qui se queda vigilant el Merry és el Zoro i qui va valorar el Merry és el Kaku. Per tant, és el Kaku que li diu al Zoro i el Zoro és qui ho pensa en veu alta dirigint-se al Merry.
I
aquí acaba el volum 34. La foto 75 és un minut de silenci per totes les hores que li devia dedicar la Sandra a buscar els termes navals. Perquè el Poli està explicant que realment no es pot salvar el vaixell perquè bueno, està en molt mal estat i llavors està explicant pues, que com es construeix un vaixell i parla de totes les parts del vaixell i fa servir terminologia naval xunguíssima que jo no m'imagino com devia... I a més, traduint-ho del japonès, vull dir, bueno, en fi... Un minut
de silenci. Et puc llegir la frase. Diu... Diu, és vocabulari molt específic. Ara, després de 3 hores buscant, ja et dic jo que ho haig d'indexar. Diu, per no buscar-ho mai més. Amb dibuix i tot, i em va passar un dibuix de les parts del vaixell i tal. I diu, és que el dibuix és molt necessari per entendre les descripcions. Diu, perquè a més el Poli ho va enumerant tot de dalt a baix. és això d'aquí. Diu, sí, però remenant molt. Perquè dic, no hi havia una fitxa del tancat o alguna cosa així. Diu, i no amb tots, alguns tenien 4 noms diferents. I ara és el que vas dir tu. Diu, 3 hores vaig estar.
És que no m'ha fet falta ni saber aquesta conversa per saber que si va estar hores...
Home.
Perquè, bueno...
Diu, 3 fi... hores vaig estar per 2 pàgines. Diu, màster d'enginyeria naval, oiga. I li diu, home, segurament ho reutilitzaràs, perquè clar, després hi ha tot el tema del SANI i tal... I diu, és que m'ho he guardat tot perquè sortirà fijo. I...
Que res, felicitats a la Sandra perquè és una currada
perquè
enorme.
És la millor, les coses com són.
La foto 76 és un altre moment èpic, és l'Usop amb l'orgull ferit perquè l'han apallissat després de robar-li 200 milions de belis.
5 euros en les teves pessetes.
Exacte. I és aquest orgull de com els miraré a la cara. Un moment molt èpic. El 77, la foto 77 és un SBS. Sí. Resumint, li pregunten d'on ve el nom de Nola, de la SERP, i ell diu...
Que
si ve
de Noraino, que vol dir gos de carrer.
I ell diu que no, que ve de Norland i que aquest nom li va ficar el Seto. Ja està.
I que el pseudònim d'aquesta persona que ho escriu és Nora Xufu, que vol dir mestressa de casa de carrer.
Sí. L'humor dels lectors està tan podrit com el de l'Oda.
I com
però
el
bueno.
Meu, perquè jo m'he rigut. Hi ha vegades que també són coses divertides.
A la foto 78 veiem... És una foto ara. Que he posat per il·lustrar que... Perquè no ho podia fer d'una altra manera. Que a l'anime veiem com el Ruffy i el Zoro entren a...
I el Sanji i el Chopper.
Sí, entren a la casa del Franky, a la Franky House, s'enfronten als membres de la família Franky i rebenten la casa. Aquí veiem com ells deixen a l'Usop allí, pobre, malferit.
Jo he ponido un Usop aquí.
Exacte, i es dirigeixen cap a la porta mentre els altres estan de xerinola. I ja està, i la següent vinyeta és la casa Franky completament destruïda. Res més.
És a dir, que l'anime es van inventar les batalles dins de la casa Franky, la casa de la família Franky, mentre que el manga van més al gra i ja està.
I l'altra foto és un punt bastant d'inflexió per mi del manga, moment que el Ruffy pren la decisió de deixar el vaixell, d'acomiadar-lo.
I és important que tota la part en què... Això ho vam parlar quan vam fer el repàs de Water 7 en anime, que és que ja n'estem repetint, clar, estem fent tot dos cops, que és que l'escena en què li expliquen detalladament, amb calma, que el Merry no podrà navegar més... L'Usop no hi és davant. I que la presa de decisió, l'Usop no hi és davant. I clar, tot plegat, fan que l'Usop
sí,
se senti apartat.
Sí, però després el Ruffy li explica amb calma.
Sí, vull dir, l'Usop ja està emprenyat.
Ja.
L'Usop ho sent quan ja està presa la decisió. No hi participa en la presa. Llavors, no justifico res perquè al final tothom s'ho pren molt malament.
Però són adolescents, és que...
adolescents, però la presa de decisió es fa sense l'Usop i escoltar el que ha passat es fa sense l'Usop i això fa que també augmenti aquesta sensació de l'Usop d'estar apartat, de que és més feble, de que el deixen a banda, etc.
I que justament se sent com culpable perquè pensa que, que no el poden arreglar perquè ha perdut els diners.
Clar.
S'ajunta tot plegat.
Yes.
Llavors, a la foto 80 hi tenim funcionaris del Corgi, sí, acompanyat de 2 altres funcionaris del govern mundial.
Sí.
Que
van fer opos?
No ho sé, no ho crec. Que constantment estan interrogant a l'Iceberg o volen alguna cosa de l'Iceberg, no se sap
sí,
què,
sí.
I van constantment a visitar-lo. És a dir, que veiem... Ens comencem a veure que, ja ho havíem vist amb els 5 ancians, però comencem a veure que hi ha alguna cosa més que l'armada, que no és només l'armada, l'enemic, diguéssim, dels pirates.
Que el moviment actiu no el fa només l'armada, sinó que el govern també es mou.
Exacte.
Que no estem només per governar.
I llavors ve un altre moment molt dur, que és quan l'Usopp, frustrat per tot el que m'ha estat explicant, decideix abandonar la tripulació. Llavors hi ha una batalla entre, bueno, el Ruffy i l'Usopp s'acaben barallant i l'Usopp és que no puc, acaba desafiant el Ruffy a un combat per quedar-se amb el Merry i el Merry plora. Està plovent perquè s'acosta l'Aqua
Però
Laguna,
fixa't en els colors.
però és d'un altre color, no són
No
gotes
és pluja,
d'aigua,
és llàgrimes.
són llàgrimes. El Merry plora davant de la discussió dels seus dos amics. I un cop
Uf.
acabat el és que un cop acabat el combat, el Ruffy deixa l'Usopp allí, bueno, deixa l'Usopp derrotat, torna al vaixell per estar en la seva tripulació i a l'anime jo recordo que deia és molt dur. I aquí diu és un pes enorme. I després es fica a plorar. És molt complicat aquest moment.
És molt
Però
complicat dir-ho.
sí.
Bueno, anem a això del senyor Ice.
A la foto 84, bueno, el Ruffy li diu Ice, senyor Ice, a l'iceberg en comptes de dir-li senyor iceberg, com a l'anime.
Jo crec... Ui, guarda. Jo
Que
crec
ara no està
que...
de moda l'Ice, ara li fa mal.
Hice mal, eh? El senyor Ice és el senyor dolent. No, però jo crec que... No ho vaig parlar amb la Sandra, potser li vaig dir ei, que el Rufi diu iceberg, però la decisió de que ella digués senyor Ice no ho vam parlar i és molt possible que decidís ficar Ice, potser perquè en japonès també diu una cosa similar, però també perquè iceberg i iceberg s'escriuen molt similar i no s'hauria notat tant la diferència entre el que diu el Rufi i el nom real, no? Però molt segurament és perquè en japonès també deu ser
Escurçar el
Aisan
nom
o
o
sí,
alguna
o una
cosa,
cosa
sí.
així.
I una altra curiositat a la foto 85, que em sembla molt curiós el que diu el Kaku,
En
que hi
médico
ha
forense.
policia forense a One Piece, vull dir, és l'últim que pensaria de One Piece, però bueno.
Bueno, almenys n'hi ha...
Que una cosa és que hi hagi policia, però policia forense del pal, investiguem assassinats. Em sembla molt curiós, ja està, bueno, perquè han intentat assassinar l'iceberg, res més.
Sí, el senyor Sever, perdona, li vaig comentar a la Sandra, és que ja ha plogut molt, al maig del 25, em va dir que estava apuntat i poc més, i que ja ho tindria en compte. Segurament no ho ha tingut en compte, no per res, sinó perquè en original devia ser més propero del senyor Ice.
A la foto 86, bueno, es menciona per de les primeres vegades l'Aqua Laguna, res més, no té més secret. I a la 87 tenim la presentació del Franky sense màscara, perquè fins ara havia sortit
La màscara de merda.
emmascarat i amb una espècie de mantell i
Sí,
ara per
bueno,
fi
sí.
s'ho treu tot i apareix amb la seva característica camisa i
Despelote.
calçotets i el seu tupè amb la Kiwi i la Mosu,
Sí.
que també es presenten. A la foto 88 tenim i 89 van bastant juntes, són dos dels atacs del Franky. El ganxo de dreta poderós i l'esquerra armada, que a Film Red
Sí.
li van dir dreta forta i esquerra armada.
Bueno, lo de dreta forta és correcte en el
Sí.
doblatge, però esquerra armada no hauria de ser armes esquerra o una cosa així, o arma esquerra i... bueno.
En aquest cas, ganxo de dreta poderós i esquerra armada.
Aquí la Sandra suposo que ha traduït de zero perquè no respecta el doblatge en aquest
I
cas.
el que sí que s'ha mantingut és a la foto 90 el cop de vent del Franky.
Kudoban! Bamba!
A la foto 91 veiem per primera vegada com el Franky li diu Avia Kokoro
Sí,
a la
sí, sí.
Kokoro, per tant es manté
Sí,
Avia
sí, sí. I
Kokoro.
per què veu tant l'àvia Cocoro, Cristina?
No ho sé, Oriol.
Per què estava veient tant? Aquí, ara, llàstima que el magazín, no sé si està encara escoltant o no, però si us hi fixeu, i diu bla, bla, pic. Aquest pic és el singlot de la Cocoro d'aquesta borratxa. I aquest pic és català. No és el hic habitual amb H que fiquen en castellà. Estic bastant segur que això és a la catalana.
I curiositat, bueno, aquí és el que es veia bla 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 de fons i el
Bla,
meu
bla,
cap
bla.
Bueno, aquí no me entretindré a dir lo que està passant, però senzillament que la Kokoro comença a soltar una teoria conspiranoica sobre què busca el govern mundial i què volen,
sí.
I què volen de l'iceberg, etc, etc, i veus una senyora borratxa que no donaries ni un duro per ella i és la que más sabe el perro,
el dirty Sánchez por sí, dirte que por Sánchez.
Exacte, pues eso. Sí, el magazine encara està per aquí.
Però m'ha dit sí. No sé què ha dit sí.
Bueno, sí.
Així hi és.
Capítol 340. A la foto 93, la Robin els diu al Chopper i al Sanji que ja no tornarà a la tripulació. Recordem que s'havia creuat amb un del CP9
sí.
I se n'ha anat amb aquesta persona.
Sí.
Els membres de la tripulació, a la següent foto veiem, bueno, estan al vaixell, no? L'Usopp ja està fora de la tripulació perquè ha perdut el duel, la Nico Robin està perduda, bueno, el Chopper i el Sanji expliquen el que ha passat amb la Robin, i llavors el Zoro diu, bueno, pues és el moment de decidir si la Robin és amiga o enemiga.
Que vagi molt bé Hunter x Hunter, magazine. Una abraçada, gràcies per passar-te.
Gràcies, magazine. A la foto 95, anem bastant ràpid, eh? Falta poquet ja. L'iceberg anomena...
Que ara està molt més guapo que en aquella primera foto.
Sí, l'iceberg anomena Dimoni, a la Nico Robin. És la primera vegada que l'anomena... De fet, així es titulava el capítol.
Un demonio!
I serà rellevant, perquè ja ho veurem al llarg d'aquesta saga, que el Dimoni d'Ohara.
Què vols tu? Vols que comenci a...
No, espera.
Vale.
Vale. Foto 96. Un SBS. Bueno, marmo de paciència perquè és un comentari molt masclista.
No.
Vull dir, bàsicament un lector li pregunta... Bueno, li sembla curiós que els pits de la Nami hagin crescut al llarg dels volums respecte al principi de l'arc de l'East Blue fins ara. I llavors l'Oda diu que, bueno, que la Nami té 19 anys i que és normal que encara li creixin els pits. I que encara li han de créixer més. I després diu, bueno, i la Robin té 28 anys i que si es carrassarà. En fi, que l'Oda no sap molt bé com funciona... L'Oda no sap molt bé com funcionen les coses, però explica moltes coses del time skip.
L'Oda diu, les tetes gordes! I ja està, sí. No diu res més.
I a la mateixa, no, a la mateixa imatge, al mateix SBS, l'Oda explica...
Ah, que això no era gratuït. Que
no, sí, cosa, explicava com funciona, perquè, clar, un lector s'estranya que el Crocodile tingui una recompensa relativament baixa, tenint en compte que és un dels 7 grans guerrers del mar. I l'Oda explica que, clar, que quan algú, quan un pirata es converteix en guerrer del mar, se li cancela la recompensa. I que el Crocodile probablement feia molt poc o havia fet molt poques coses greus perquè li posessin una recompensa molt alta en el moment en el que el van fer del Shichibukais, dels 7 guerres del mar.
Gairebé pateixo un divorci, Cristina. 97, millor any.
Sí, ara parlarem una mica de... Bueno, anirem parlant del CP9. Tenim la primera tècnica, pas de lluna.
Sí.
Després, foto 98, la fruita porta a porta del Blueno,
sí.
Es manté.
Jo, Bruno!
I llavors, com... Per sort és Blueno.
Menos mal. I ja li vaig dir a Sandra, Blueno, va dir clar.
Sí.
Va dir clar. Ja.
I, bueno, expliquem per sobre la següent foto, a la foto 99, que, bueno, es que... deixa entendre que hi ha un complot per buscar els plànols d'un vaixell.
Sí.
Que ara ja anem.
Bé.
A la foto 100 tenim la segona tècnica del CP9, la massa d'acer.
Massa d'acer.
Després, a la 101, l'iceberg explica que el fet d'estudiar els poneglyphs és un delicte del... Bueno, el govern mundial està ho considera penado. Un delicte. Exacte, un delicte. Cosa que fins ara no sabíem.
Esmentat.
Vull dir, la Robin ja s'havia creuat amb dos poneglyphs amb la història que nosaltres hem seguit.
Com goseu traduir de l'aranès? No es pot traduir de l'aranès.
I a la següent imatge tenim com el mateix iceberg que explica que ell té els plànols de l'arma ancestral Plutó, del qual ja se n'havia parlat a la basta.
Venir a por mi, hijos de puta, però con la cara destapada. tal qual, que estan tots emmascarats.
Sí, bueno, doncs en un sol volum ai, tenim dos armes ancestrals ja esmentades.
Posidó i Plutó.
Posidó i Plutó. I l'última imatge és la que em sembla més interessant, perquè el mateix Iceberg, que continua amb la seva diatriba sobre els poneglyphs i les armes ancestrals,
sí,
explica que Plutó, perdó, es va construir en un passat molt llunyà en aquesta illa, és a dir, a Water Seven. A la foto 104 hi tenim la tercera tècnica del CP9, la tempesta de cames.
Fins són, aquí totes són... s'han traduït igual que era l'anime.
Sí, són sis tècniques, de sí, moment només en tenim aquestes tres, més endavant al següent volum ja veurem les altres, però de moment aquestes les mantenim.
És que just s'acaba el volum que no han explicat les sis tècniques, crec.
Exacte, això ho veurem pròximament.
I és just el capítol següent, pràcticament.
I ja acabem. Amb l'últim capítol, el 346, bastant interessant. Aquí estan explicant que hi ha, bueno, que CP ve de Cypher Paul i que hi ha de l'1 al 8...
Que no ve de Child Porn.
Que no. Que van de l'1 al 8 i que són els serveis secrets del govern encarregats d'aconseguir informació per tot el món. Però clar, ells són el CP9. Llavors aquí expliquen que el CP9 no hauria d'existir, que opera com una mica com al marge.
La TNI.
Sí. Llavors revelen les seves identitats. La foto següent, que bueno, ja les han revelat, però aquesta és la imatge que no fos portada doble i que es veguessin bastant a prop. No? Són gent que havien estat infiltrats a la Galila Company, o en el cas del Blueno, era un taverner. Bueno, que en realitat són espies del govern,
sí,
dels serveis secrets. I a l'última imatge s'expliquen que la intenció del govern mundial és aconseguir els plànols d'aquestes armes ancestrals per construir-les i acabar amb l'era de la pirateria.
I Colorín Colorado, fin.
No sé si has mirat quan sortirà el volum 13.
Sí, el 4 de març.
El 4 de març, és a dir, en un mes tornarem a tenir més One Piece.
Sí, sí.
Podrem continuar Water 7. Jo crec que ja entrem a Enies Lobby.
Sí, de fet ho puc confirmar. Vull dir, el volum 13 de l'edició 3 en 1 inclou els volums 37, 38 i 39 de l'edició Tankobon. I el que és l'arc de Water 7 acaba a finals
és de volum... És molt llarg, l'arc de Water 7.
Sí, acaba a finals del volum 39, amb el capítol 374, i per tant acaba dins del volum 13. L'arc de Water 7, diguéssim que
el tren inclou... de mar inclou...
Estava a punt de dir-ho! Estava a punt de dir-ho!
Perdó.
L'arc de Water 7 inclou el tren de mar, perquè el tren de mar a l'anime s'allarga una mica, però al manga són 6-7 capítols, és molt, molt breu. I no cal més, llavors. Diguéssim que veurem en Sogeking, veurem com s'adapta
la cançó,
que no vull dir res, ja ho arribarem a fer, però aquí he treballat directament amb la Sandra, i volia que això es mantingués i hem treballat de valent. I finalment, al final del volum 13, en el capítol 375, comença l'arc d'Enies Lobby i per tant ja entrem a l'illa.
Sí.
Per tant, el volum 13 és tot el que queda de Salseo, del Tom, de l'Spandam, dels plànols del Plutó, del Sogeking, del tren de mar, de la Nico Robin, de tot plegat, tota la salsa grossa, que és just ara que comencen a explicar-ho, ho tindrem en el volum 13. Per tant, volum trepidant, com el que menys, i a més és que Enies Lobby és llarguíssima perquè ocuparà tot el volum 14, i gran part del 15.
És a dir, que estarem tot el 2026
amb
Enies Lobby. Enies Lobby, exacte.
I ja que és la millor saga o macro saga, el que és Water 7 i Enies Lobby, ho podrem gaudir a tope.
Crec que ja ho comento cada directe que fem del manga de Planeta, però m'està agradant molt descobrir el manga en català. Jo no vaig començar a llegir el manga fins pràcticament el time skip, una mica abans del time skip, però de fansubs de dubtosa
qualitat.
I llegir-ho per primera vegada en català, sentir les veus dels actors de doblatge, Ho estic gaudint moltíssim.
Sí.
Si esteu dubtant, si teniu... Bueno, si esteu dubtant en comprar-vos els volums o anar a la biblioteca i agafar-los o demanar-los a algú que us els deixi...
O robar-los a punta pistola en una botiga d'aquestes de merda gegants.
També.
Es podeu atracar a la gent.
Si és que els trobeu en català.
Atraqueu a la gent.
Doneu-li una oportunitat perquè val molt la pena descobrir la mateixa història des del mateix punt de vista, però d'una manera una mica diferent, amb una narrativa una mica diferent. Els moments èpics lògicament són iguals.
Oh, i tant, això sí.
Però l'estic redescobrint aquesta primera part de One Piece, com també redescobriré la part que ja tinc llegida, perquè són coses que vaig llegir fa 15 anys, per tant, sí, 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 les tinc molt oblidades.
Bueno, i quan ara s'estrenen els nous episodis, també redescobrirem l'Illa dels Tritons.
Exacte, però clar,
Dressrosa.
A partir de l'Illa dels Tritons ja hi comença a haver molt farciment. I Dressrosa és una saga que, per no per desmereixer-la, i tampoc sense fer spoilers, però té molt farciment i molt pacing.
Així,
i tinc ganes de llegir-la d'una atacada en català.
Que estigui ben traduïda.
I
amb doblatge ho farà més senzill, això segur.
Sí, en tot cas, llegiu One Piece, compreu, consumiu els volums a través de les biblioteques, recordeu que teniu els 4 primers volums de manera gratuïta a l'enllaç que ha passat abans el desierto.
Uh-huh.
Si us animeu, pues, la podeu continuar. Nosaltres potser en algun moment farem algun altre sorteig d'aquí a un temps.
Sí, d'aquí a un temps farem. Potser pel 20 aniversari podem mirar de fer alguna
cosa. Ja mirarem, ja mirarem.
Però el que sí que diré és que s'acosta al següent directe del manga al dia, també, perquè l'últim que vam fer acabava amb el 65 i ja estem pel 73.
No volem que se'ns acumulin gaires capítols.
Hem d'intentar fer algun pensament. La setmana que ve, si tot va bé, farem el directe del noticiari.
Uh-huh. Aprofitarem també per parlar del concert.
Sí, parlarem una mica del concert i també de les notícies que hi ha hagut, crec que és el noticiari número 33. I suposo que llavors la següent, ja sé que és com cada setmana un, però bueno, és el que tenim. Podríem fer el directe del manga al dia, i si hi ha alguna novetat sobre els nous episodis, doncs intentar-ho compaginar d'alguna manera, però és que s'ha de fer, hem de ser al davant de tot això i al final, si no ho comentem nosaltres, qui ho comenta? Vull dir, sí que és veritat que les coses del Nakama van comentant els capítols cada setmana, però amb el que ells triguen a comentar un capítol, nosaltres n'hem comentat 10. Llavors, al final,
bueno, que
també entenc que és una
ofereix...
forma...
El que també estic descobrint, comentant els capítols del manga al dia de 10 en 10 o així, és que...
Repasses.
I llavors veus l'estructura, no ho veus com molt focalitzat en un capítol.
A comptagotes, tampoc. Doncs res.
Molt bé, això és tot.
Jo crec que amb això podem tancar, que és tard, i a més ja hem dit tot el que havíem de dir. També ens hem d'acostumar a això, a intentar fer directes exclusius d'un tema concret, perquè així a la que acabem s'ha acabat, i no mesclar peres amb merines, perquè sobretot ara, si venen nous episodis, venen coses noves... intentar separar-ho, perquè si fem un directe d'una hora i mitja el dijous i l'endemà divendres fem un altre directe d'una hora, ja estarem bé.
També diré que, sisplau, si veieu aquests directes o veieu els vídeos a YouTube o els escolteu per on sigui, sisplau, doneu-nos una mica de feedback de què us agrada que comentem més, sobre quan comentem aquests volums en concret, quan comentem els volums de Planeta. Si us agrada aquest tipus de comentaris, si preferiu que ens centrem més només en la traducció i deixem estar la trama o els moments aquests èpics, si voleu que ens centrem més en les diferències entre el manga i l'anime, que intentem abarcar-ho tot una mica,
bueno, sí.
Però estem oberts a propostes de coses que creieu que trobeu a faltar o que podríem millorar. Per tant, recordeu que tenim el canal de One Piece de Telegram.
Sí, el grup gros de One Piece català.
I que allí acceptarem qualsevol suggeriment que ens pugueu fer.
Doncs res, companyia, camarades, compi-yoguis.
Moltes gràcies per haver vingut.
Ens veiem aviat. Tenim molt contingut per fer per endavant. Estem començant a moure a veure si podem fer alguna entrevista o alguna cosa, llavors... serà un any potent. Hem començat tard perquè vam fer el directe a l'episodi 68 i hem anat publicant coses que estaven al calaix, però hem trigat a arrencar, i ara que ja hem arrencat és que venen moltes coses, han de vindre moltes coses. I, no sé,
bueno, com acabem com sempre.
Acabem com sempre enfadats. T'imagines, ens discutim ara? Doncs res, com dirien a l'anime, anem al nou món! Jo vaig néixer lluny d'aquí, a l'Iran.